I ara ha vingut a visitar-nos el secretari general de la província de Castelló del Partit Socialista del País Valencià, Ernest Blanch. Bon dia.
Bon dia, Susana.
Ernest, algo que ahir va passar per fi i és que s'aproven en el Congrés els pressupostos generals de l'Estat. Clar, jo sé que voté tot el que me dirà seran les bondats d'aquests pressupostos, però diguem aquestes bondats com ens repercutiran a la província de Castelló.
Pues tenen una repercussió immediata i claríssima. És un tema per la historicitat de que s'han aprovat, n'hi ha que parlar-ho en bastant amplitud, crec jo. Primer, portem molts anys sense cap pressupost general de l'Estat. Se va produir un canvi de govern al 2018 i els pressupostos del progressisme i aquells pressupostos que tenien que atendre les necessitats de la gent en 2018 mai van ser aprovats per culpa d'una majoria de bloqueig de la dreta i de l'esquerra independentista, que a més mos va abocar, si no recordo mal, a dos eleccions consecutives, fins que s'ha pogut establir una majoria relativament estable per a poder traure estos pressupostos. Per tant, la primera qüestió és que són uns pressupostos històrics i que en tenim el pressupost. El pressupost és per a pensar en les persones que tenen que resoldre una sèrie de problemes que, a més, s'han generat com a conseqüència d'una cosa gravíssima, que és la pandèmia. Clar. La pandèmia de la Covid, que és una crisi econòmica, social i sanitària. I que, davant d'eixa qüestió, els polítics tenen que anar en lletres majúscules a fer les coses. I este pressupost, en primer lloc, respon a eixa necessitat social. A la província de Castelló, és evident que suposa un increment considerable. Estem parlant de que l'últim pressupost del Partit Popular invertia 133 milions d'euros a la província de Castelló. Els pressupostos per a 2021, els del Partit Socialista, suposen 242,98 milions d'euros. Això és, Susana, un 83% més que l'últim pressupost. Per tant, sense entrar a definir quines són les inversions concretes per a la província de Castelló, l'increment és històric i és la primera vegada que un govern, podem dir, que en la història de la democràcia, que invertís tanta quantitat de diners en el nostre territori.
A veure, nosaltres tenim avui per avui aquest increment de que el 80% és pressupost per a Castelló perquè Ximo Puig és el president de la Generalitat Valenciana?
Pues, evidentment, quan un president és d'un determinat territori, la especial sensibilitat d'aquesta persona que va al seu territori se transmetís en l'acció política. El president del govern té una relació en el president de la Generalitat suficientment de confiança com per a poder parlar en més claritat que si fos un altre partit polític per a poder marcar bé les necessitats del territori. A ningú se li escape que la Comunitat Valenciana és una comunitat infrafinanciada històricament i que calia que s'assentaren seriosament per a corregir aquestes deficiències. Per una part, per tant, ara va la qüestió de resoldre aquest finançament històric, però sí que se va arribar a un acord entre el president del govern i la presidenta de la Generalitat que els pressupostos generals de l'Estat introduirien uns elements de correcció que anirien corregint aquest dèficit històric del País Valencià. I és el que tenim en aquests pressupostos. Un 83% per a la província de Castelló, que a més, hi poso ahí, que som el 12% del País Valencià, pues això, en proporció a Alacant i València, pues crec que el seu avanç és qualitatiu i quantitatiu.
Quan parlàvem de lo que serien els pressupostos generals per a Castelló, preguntaven si a Ximo Puig el tindrien en compte perquè tal volta Ximo Puig no mai s'havia posat en contra del president del govern, sinó que sempre havia anat favorint cada decisió que prenia el president del govern i anava fent, com si diguérem, una aposta de futur, una aposta de que al final el president del govern, quan ja ha pogut aprovar aquests pressupostos, li ha donat el que el president Ximo Puig volia, no?
Bueno, jo crec que el que tenim és el que comentava abans, és que hi havia una reivindicació històrica que el president de la Generalitat ha sabut liderar-la i posar-la damunt de la taula del debat polític espanyol, ja no només en la Comunitat Valenciana. I crec que ahir el president del govern ha sigut sensible. A part d'això, sí que és evident que l'evolució de la crisi pandèmica respecte del govern i de l'autonomia valenciana ha anat molt bé perquè, entre altres coses, el president del govern ha aplicat part de lo que nosaltres li diem la via valenciana, que és la manera que tenim els valencians de com se tenen que establir les relacions en l'estat espanyol. No sé si és independentista, no sé si és secessionista, però a cada un li té que correspondre el que li correspon per a fer gran i rica esta nació plural que se diu Espanya.
Mire, este matí el president Ximo Puig era un poc la diana de tots els que disparaven, no? Perquè, clar, al final ha dit a la chita callando, se lo ha llevado calentito sin tener que tener ninguna confrontación con el gobierno de España. I això era este matí el comentari d'algunes ràdios que vostè imagina ja la línia editorial que tenien. De tots els modos, el paper dels ajuntaments. Quin paper juguen els ajuntaments en aquest temps de pandèmia?
Els ajuntaments són la primera línia de foc de la política. És l'administració que està més prop de la ciutadania i la primera que rep els colps de la realitat social del carrer. Uh-huh. Els nostres alcaldes, regidors, siguen del partit que siguen, juguen aquest paper d'immediatesa davant de la gent. I en un moment tan delicat com el de la pandèmia, han tingut que ser els primers que tenen que donar respostes a les necessitats immediates dels municipis. I a més ho han fet bé, en eficiència i en molt de treball. Jo crec que el mes d'abril i el mes de maig de qualsevol dels alcaldes del nostre territori no el desitja cap professional de cap sector, inclús el sanitari, al qual aprofito per a felicitar tota la feina que ha fet. Els ajuntaments han sigut la gran administració, crec que és la crisi dels ajuntaments i dels alcaldes, en sentit positiu.
Hi ha hagut ajuntament que ha estat per la labor de continuar en el motor econòmic, un dels ajuntaments que ha sigut l'Ajuntament de Vila-real, que com vostè bé sap no ha parat per en ningú moment i hem tingut molt bones xifres de Covid. Hi ha hagut ajuntaments que no han tingut motor econòmic i, sin embargo, han tingut unes xifres molt roïns. Estan pitjor gestionats estos ajuntaments que tenen xifres pitjors?
No, jo crec que no n'hi ha que confondre una bona gestió una bona gestió administrativa o política en temps de Covid i altra cosa són els resultats d'un determinat brot o una determinada pandèmia. Jo crec que tenim que ser molt més, que abstraure molt més la qüestió de les xifres, perquè efectivament se poden produir situacions com aquestes. Alcaldes que han fet magnífiques gestions i per circumstàncies que normalment no són polítiques han acabat reflectint en repuntes de les infeccions. Vull recordar que la major part de les infeccions o dels focos de repunte que s'estan produint se produeixen en l'àmbit familiar i en l'àmbit de l'oci, que és per tant, on menys capacitat clar. Té l'ens polític d'entrar, perquè el que s'exigeix és de màxima responsabilitat de les persones que puguen estar implicades.
Per tant, clar, no parar l'economia, l'Ajuntament té que continuar manejant aquest motor econòmic que té dins de les poblacions. Estan millor controlades les gestions que se fan per mig dels ajuntaments, és a dir, per exemple, un concert, una fira de Nadal, per exemple, com ara, és menys contraproducent que una reunió familiar.
És menys, assumís menys risc d'infecció, sí. Per què? Pues perquè els actes
i a més manejar l'economia, el fet de tindre actes públics, que és el que s'han anat fent pues jo li diré tres cosetes ràpides i és Nules ha estat amunt tot tocat, l'alcalde és independent. Onda ha estat amunt tot tocat, l'alcalde és del Partit Popular. Vila-real ha estat poc tocat i l'alcalde és del Partit Socialista. Clar, i ara vostè diria, m'ho ha posat fàcil, el que ho ha fet bé ha sigut el del Partit Socialista. No sé, jo me remetis a les proves. Jo a vostè li poso tres exemples. A Vila-real se li ha criticat moltíssim perquè ha arribat a fer-se d'una plaça de bous portàtil. L'alcalde de Vila-real té una denúncia d'Ànima Naturalis, que és una activista que l'ha denunciat perquè no se respectaven les regles sanitàries. Vostè què li diria als alcaldes que s'animen, que s'arriesguen o que se queden parats?
Jo demanaria als alcaldes, igual que li demano a la resta de la ciutadania, que respecte les indicacions de les autoritats sanitàries i que siguin responsables en el que ens diuen els científics, que és el que correspon. Qualsevol acte de caràcter d'oci cultural o col·lectiu és possible en aquesta situació de pandèmia? Què és el que ens diu el sector científic? Que és possible assumint una sèrie de mesures de seguretat. Aquell que no segueix de les mesures de seguretat pot fer qualsevol cosa. És que és el que està passant, és com l'acció turística. Ens hem d'abocar i quedar-nos en casa sense possibilitats de fer turisme? No. El que no podem és anar a grans conglomeracions turístiques o de viatjar en un montó de gent, etc. Però tu pots fer turisme, clar que sí. Un turisme en àmbit reduït, responsable, que tu mantens les normes de seguretat, que vas a un hotel o a un allotjament que manté aquestes mesures i, en principi, no tens que tindre major problema. Sempre que se complisquen les normes. I això, en àmbit administratiu i municipal, és exactament igual. L'avantatge és que en l'àmbit familiar tu no tens un tècnic que empara o que controla de manera absoluta el que es passa en aquest àmbit familiar, i en els ajuntaments pues, entenem que existís un personal i una sèrie de mesures administratives i sanitàries que se mantenen en major seguretat. I per tant, això tenim que estar, tenim que manifestar la nostra satisfacció, perquè crec que això ha donat bons resultats. Després ja dic, el resultat en termes estadístics de tal, pues sí, podríem entrar a aquesta comparació senzilla que mos podria donar. Jo me podia quedar en això i estaria content. Però, clar, també tenim que ser responsables. Probablement Villarreal no té tants d'infeccions perquè probablement el seu alcalde i la seva gent ha tingut molta més cura que uns altres en què se mantinguen les mesures de seguretat higiene. I això és, vamos, per a mi, és un element satisfactori.
Finalment és l'alcaldessa del Partit Popular de Onda la que s'emporta el gat a l'aigua i té Amazon en Onda.
Sí, i espero que li doni durant molts anys les gràcies als alcaldes socialistes per lo que van aconseguir en Onda en aquesta circumstància. Doni la casualitat de que l'alcaldessa se trobe uns polígons industrials que havia habilitat els alcaldes Enrique Navarro i Juan Miguel Salvador en el seu temps, que permetien una concentració parcel·lària com la que necessitava Amazon, que estaven perfectíssimament equipats, que ja tenien tots els permisos de les conselleries dels ministres perquè qualsevol administració podia fer, i que, a més, l'últim alcalde socialista de Onda, Ximo Huguet, havia permès que se concentraren en una superfície com eixa. Per tant, Amazon, miren el mapa del País Valencià i de la província de Castelló, diu, quin és el terreny que reuneix els requisits? Este, pum. Li ha tocat a Onda? Sí. Espero que l'alcaldessa tingui la grandesa política de reconèixer eixe encert i eixa visió de futur que van tindre els alcaldes socialistes de Onda perquè ella ara pugui replegar, ella i els ciutadans de Onda puguen replegar una inversió tan important com eixa.
Sí, anem a les valoracions de les investigacions judicials que estan caent-nos ara i que tots els dies es despertem en estos titulars de que el Partit Popular de Castelló ha fet això o està acusat per allò. Quantes vegades vostè, quan estava a l'oposició, ho denunciava?
Cert. I continua una preocupació. Me preocupa molt que el nom de Castelló continua vinculat a la paraula corrupció. Me preocupa moltíssim quan el Partit Popular fa molt de temps que ha deixat de tindre responsabilitats polítics en els temps que corren. I me preocupa molt. Jo crec que el Partit Popular el que hauria de fer ara és un esforç importantíssim de clarificació, d'explicació política. Si no passa res en el que s'està explicant, el que hauria de fer és explicar-ho, i sir i dir-ho. I ha dit que el Partit Socialista va estar des del minut 1 demanant limpiesa i claritat d'explicacions. No ens podem permetre que, de nou, la gent identifique Castelló en corrupció.
Clar, però sobre què passa? Que quan vostè diu identifique Castelló en corrupció, alrededor d'aquestes denúncies n'hi ha una sèrie d'empresaris en molta solera de la província de Castelló. Vostè, quan llegeix aquests noms, què li pareix?
Jo igual que en qualsevol altre ciutadà, faig ús de la presumpció d'innocència. Quan algú en un juzgat establisca una responsabilitat penal al respecte d'aquestes qüestions de persones particulars que no estan en l'àmbit polític, tocarà fer la valoració corresponent. Fins a aquest moment, nosaltres, com sempre, mantindrem el respecte absolut a lo que faiguen els tribunals i els juzgats.
Clar, perquè el que sembla era que tot girava envoltant aquests empresaris i que qualsevol activitat que se produïa en la província de Castelló, ells eren els majors beneficiats, o almenys és el que deixa veure aquestes qüestions que publiquem.
Bueno, jo és que vaig més enllà. Jo me preocupe molt més que s'estigui manifestant que hi ha un nou PP en uns nous gestors, en una nova manera de fer política, i resulta que quan obris uns expedients judicials o es comencen a haver notícies sobre aquest expedient judicial, resulta que són aquests nous gestors del PP, són aquestes noves persones del PP, són aquests nous modos de fer del PP. I a mi me preocupa, perquè el PP sabem que durant molt de temps va actuar d'una determinada manera i ara pareix que en temps nous també s'ha actuat d'aquesta mateixa manera, si és que se corroboren aquestes informacions judicials.
Parlem del Botànic. Jo sé que vostè forma part del Botànic, està allí, que és, a més, diputat autonòmic. I de lo que més se parla, vostè ja sap que, a més de política i dels pressupostos, se parlava d'aquest distanciament que n'hi havia entre Mònica Oltra i Ximo Puig. Vostè què té que dir al respecte? Vostè veu aquest distanciament? És real aquest distanciament?
Bueno, jo crec que sóc dels diputats més botanistes que tenim a les Corts, perquè vaig començar en 2015 de cap de gabinet d'una de les conselleries i la meva relació en els caps de gabinet també de Compromís i de la gent que formava part d'aquest primer Botànic, pues va ser molt fluida i jo sempre l'he qualificat com molt fructífera. I substancialment jo no he trobat diferències entre aquell Botànic i este. Si se produïssin algunes situacions personals que n'hi ha que corregir i n'hi ha que treballar més, jo sóc el primer que dic que s'assenten, que parlen i que faiguen. Si tinc que valorar com ha reflectit en l'acció de govern una qüestió que ha sigut de mera descoordinació, tinc que dir que no veig cap. Jo estic en les Corts Valencianes i la relació en Compromís i en Podemos és absolutament fluida, absolutament de col·laboració i absolutament de llarga mirada en saber a on anem. Crec que les línies del Botànic estan molt ben marcades, anem a uns objectius i dia a dia s'està demostrant que això està donant fruits. El parèntesis és el sisè pressupost de la Generalitat que aprovarem la setmana que ve. I això sí que és una fita històrica i això demostra la fortalesa del pacte del Botànic i a partir d'ahir, com en una família o en qualsevol lloc de treball col·lectiu, pues, tot allò que pugui ser millorat s'ha de treballar i s'ha d'acabar posant damunt de la taula en positiu.
Com a que n'hi ha un tercer en este Botànic i és el senyor Dalmau, ell s'ha mantès al marge i no ha entrat en este rifirrafe que s'ha produït inclús en els mitjans, perquè clar, Mònica Oltra n'hi ha hagut un moment en què se sentia un poc apartada, és dir, i tot ha començat a principi d'any quan la pandèmia ens golpeja molt, com a que Mònica Oltra entra en un estat on assumís moltes culpabilitats i Ximo Puig en aquest moment no que se desmarca, sinó que assumís la direcció de la Generalitat i com que Mònica Oltra se queda un poc descabalgada. Això és la sensació que hem tingut les persones que hem seguit el dia a dia de la política. I ara és Mònica Oltra la que li recrimina que l'ha fet a un costat.
Bueno, jo la conselleria de Mònica Oltra l'he vist molt implicada, perquè a més el benestar social, els drets de la gent, el dia a dia i la qualitat de vida de les persones ha estat molt íntimament apegada a lo que era la resolució d'esta crisi sanitària. I ahir no he vist cap qüestió que se diguera no hi ha hagut problemes de gestió. Ara, si Mònica Oltra s'ha sentit separada d'algun àmbit de decisió, que jo desconec perquè no estic en el Palau de la Generalitat, i considera que tenia que haver segut considerada, pues està bé que reunions com les d'ahir clarifiquen aquestes coses, les posen en clar per a poder treballar, perquè ens queda molta legislatura per davant i el treball que hi ha és ingent i positiu.
Sí, però antes una reunió entre Mònica Oltra i Ximo Puig, com que no era notícia, i avui una reunió entre Ximo Puig i Mònica Oltra és notícia. Cal dir que durant la pandèmia vam sentir moltes voltes a Ximo Puig i molt poques a Mònica Oltra. Claro, jo li pregunto a vostè, com a socialista, n'hi havia una directriu on se tenia que parlar només el cap de la Generalitat?
Que jo sabia, no. No, a mi no me consta. No me consta, de fet, totes els diputats, allí on anem, si són qüestions del Botànic, anem acompanyats o anem col·lectivitzant els plantejaments polítics de conformitat a lo que és la pròpia estructura del Botànic. El Botànic té una manera de resolució dels seus problemes que crec que funciona i no ha generat un problema. És que al final crec que estem tenim que saber si hi ha hagut un problema de comunicació, de coordinació o de lo que sigui, si això ha tingut repercussió en el govern de la Generalitat. I jo no he vist cap diferència en el funcionament del pacte del Botànic en aquest presumpte problema que és del que estem parlant, i no l'he vist. I com no el comprovo, no el veig, pues tampoc puc fer una altra afirmació.
Vostè en Compromís veu que està en qüestió, se qüestiona el lideratge de Compromís.
Dins de Compromís? Ho desconec, no veig excessiva qüestió. Si el lideratge, el lideratge de Compromís és un lideratge col·lectiu, composat per una multiplicitat
que
de partits...
Que té un cap que es diu Mònica Oltra.
Un cap electoral. Un cap electoral. El cap electoral no el veig discutit a dia d'avui, però sí que, bueno, igual que el Partit Socialista, estem parlant de partits que tenen una entitat plural. Ojo, el Partit Socialista, sense ser una coalició, també té les seues qüestions de la seva pluralitat.
Un lideratge que no s'hi discuteix en absolut, perquè avui per avui tot el món reconeix qui és el cap del seu partit, no?
Sí, i ja te dic, jo no entro en les qüestions internes del partit, sí que se visualitza des de fora una pluralitat existent i un predomini d'una figura. Ara, hasta aquí puedo leer perquè no me conec la qüestió de cada un dels partits.
Sap que el president del Partit Popular de la província de Castelló està fent un recorregut per totes les poblacions de la zona perquè li conten els problemes, perquè considera que així en Castelló pues, no estan ben solventades, i ella va agarrant i totes aquestes queixes que van dient-li tots els empresaris de la província de Castelló. Ho sabia?
Bueno, vaig mirant la premsa, vaig veient, sí, és que crec que és l'obligació d'aquells que tenen la responsabilitat de fer una oposició constructiva.
Diuen que el Partit Socialista no és un bon gestor.
Bueno, els números manen. 33.000 milions d'euros de deute en la Generalitat Valenciana que ens van deixar ara. I ara tenim inclús uns pressupostos expansius, sense deutes, sense escàndols, sense corrupcions. És que la corrupció és mala gestió, perquè són diners de la ciutadania que no van a la ciutadania, que mos lleven a la ciutadania. I això no pot ser exhibit mai com a bona gestió. I des de luego el PP no és bona gestió.
Per cert, els pressupostos també han eixit des de la Diputació, camina cap a el que ens demana Europa, ser més sostenibles, ser més ecològics, tindre i ser serveis socials que estaven un poc dissenyats de la mà de Déu. En este cas, jo li parlo per mi és de la mà de Déu, jo no sé vostè, però bueno. Ara sí tenen uns nous pressupostos en la Diputació, veurà, perquè és que s'acusaven de la Diputació que anaven vivint de lo que eren els pressupostos de Diputació de Castelló, que eren uns pressupostos tan ben fets que havien deixat una Diputació sanejada, perquè ells sí són bons gestors.
Claro, tan ben sanejada que quan entra el Partit Socialista i Compromís a governar la Diputació, tenen que sometre's per imperativo legal dels tècnics que hi havia allí a un plan econòmic financer. És aixina de senzill. És aixina de senzill. De què m'estan parlant els senyors del PP? És a dir, jo això ho vaig consumir durant molts anys. Sí, sí, però la Diputació està sanejada. I de repent entren allí, obrin la caixa, i en la caixa hi havia teranyines, aranyes, i mos tenim que abocar a un pla econòmic financer. Per favor, siguem seriosos. Això és també mala gestió del PP.
El Partit Popular sempre té la caixa de Pandora?
per a obrir-la i que isquen els béns fa tot el món? Sí, crec que és un partit que maneja bé, que se maneja bé en aigües revoltes, i que com li va bé que les aigües estiguen revoltes, pues moltes vegades perd la responsabilitat de govern i la perspectiva de país o de territori o de municipis o allí on està en favor d'interessos partidistes. I això, desgraciadament, ho veiem en excessiva continuïtat. I en la Diputació ha passat. Ara, els remanents, el que han pogut estalviar en estos temps, gràcies a les administracions socialistes, podem posar-los damunt de la taula i ajudar als municipis. Aquests municipis que van estar tan abandonats per el Partit Popular durant els anys de la seva gestió, perquè era una gestió molt lluïda, molt d'ensenyar a l'escaparate, però els municipis passàvem la mà per la paret, estàvem esperant quan tindrem per a poder dedicar-li a les persones. No, a les persones no. És que és millor vendre fum. I claro, ara ha canviat. Ha canviat per a bé.
El Partit Socialista no fa diferències en els municipis governats perquè estiguin governats, tenen els mateixos fons, els cobren al mateix temps, perquè clar, n'hi ha municipis que els acusen de que com no són del seu color es tenen castigats.
Claro, és que quan ells governaven, els municipis que governaven, efectivament, no, els dic, el Partit Socialista el que ha eliminat són els convenis singulars. És a dir, antes anava un alcalde del PP al partit, al president de la Diputació i diia, jo necessito un poliesportiu. I el president de la Diputació li diu, ah, com eres del PP, així tens el poliesportiu. Un alcalde socialista, a dia d'avui, no va al president de la Diputació a demanar-li un poliesportiu i li fan. No. L'alcalde del Partit Socialista entra en la concurrència competitiva en la resta d'alcaldes, siguen del PP, siguen d'Esquerra Unida, siguen de Compromís, siguen del partit que siguen, i en virtut de criteris objectius que no marca el govern, sinó que marquen els funcionaris, se'ls otorga. I l'acció positiva del govern socialista a la Diputació ha sigut pa tots igual, en virtut dels mateixos criteris. I eliminem tots aquells elements que podien implicar algun tipus de discrecionalitat, guió, arbitrarietat, que era característic dels temps anteriors. Per tant, el que tenen que fer els senyors del PP és vindre així i demostrar en fets objectius allò que afirmen.
El Partit Socialista no està fent clientelisme?
Si li doni a tots el mateix en els mateixos criteris, me tindran que demostrar on està el clientelisme i on està el desequilibri.
Ernest Blanch, pues això, que bé, que m'ho ha explicat tot molt bé. Veurem, jo espero que no vinga ningú dir-me després, jo he sentit Ernest i a mi m'ha passat això, perquè si no jo l'ho preguntaré, vostè ho sap,
I estaré encantat.
Secretari general de la província de Castelló pel Partit Socialista del País Valencià, moltes gràcies per haver estat així, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, Susana, molt amables.